Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Augmenten a 5 els desapareguts pel fort temporal de Llevant que de moment ha provocat la mort d'un veí d'Arenys de Mar de 70 anys, Montse Manent.
Els equips d'emergència busquen una mare i el seu fill desapareguts a Vilaverd, a la Conca de Barberà. Dues persones més de l'Espluga de Francolí desaparegudes quan viatjaven amb el seu cotxe i una cinquena persona que seria el conductor d'un camió que ha aparegut arrossegat pel riu Francolí.
L'Espluga FM, Pep Morató.
I en aquests moments coneixem una última hora i és que Òscar Peris, delegat del govern a Tarragona, ha comunicat que serà lamentable una cinquena persona que s'està buscant en aquests moments. Es tractaria d'un camioner que ahir la nit ha trobat a la zona de l'Espluga de Francolí.
La Generalitat estudia la declaració de zona d'emergència per l'àrea més afectada del temporal de Llevant, al Ter Sud de Catalunya.
Aquesta tarda també s'ha reunit d'urgència el Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà per avaluar els danys soferts, probablement la zona més afectada per les fortes pluges. La reunió ha estat encapçalada pel president Quim Torra.
Ràdio Montblanc, Josep Ardilà.
I, entre altres coses, s'està treballant, o el govern ha anunciat que treballaran per cursar una declaració d'emergència que en el proper mes avaluaran i que això servirà doncs, per avaluar tots aquests danys, per revertir tots aquests danys doncs, que pugui haver causat les inundacions aquí a Montblanc i a la Conca de Barberà.
El temporal ha augmentat considerablement els cabals dels rius catalans. Alguns d'ells l'han multiplicat fins a desbordar-los, com el Francolí, el Fluvià o el Besòs.
El Ripollès, però, la neteja que es va portar a terme pels aiguats del temporal Leslie d'ara fa un any han permès que l'aigua pogués circular sense grans impediments i s'han evitat inundacions.
Televisió del Ripollès, Judit Espert.
El Ripollès ha viscut un nou episodi de pluges, però no ha deixat les imatges que es van viure ara fa un any per culpa del temporal Leslie. La neteja de les tones de fusta arrossegades pels aiguats de fa 12 mesos arreu de la comarca fa que l'aigua hagi pogut circular sense problemes sota els ponts. La crescuda dels rius i rieres és notable i és que el cabal del riu Ter, el seu pas per Ripoll, ha crescut en un 200%.
Nova jornada de mobilitzacions. Unes 400 persones convocades per Pícnic per la República i l'Assemblea Nacional Catalana s'han manifestat contra la trobada entre el govern espanyol i la secretària d'Estat de l'Espanya Global, Irene Lozano.
El govern espanyol finalment ha ajornat la reunió, segons diuen, a causa del temporal, però els cònsols convocats no han rebut cap explicació per aquest ajornament.
De camí cap aquí ha estat quan han notificat la cancel·lació de l'acte. Suposo que és perquè hi havia manifestants. No ho sé ben bé.
Bueno, aquí no estaba lloviendo esta mañana. Es decir, no ha llovit esta mañana. ¿Cuáles son los motivos? No lo sé.
Continua el serial de trucades entre Moncloa i Generalitat. El president Quim Torra ha confirmat avui durant la sessió de control que s'ha fet al Parlament que ha trucat per cinquena vegada al seu homòleg Pedro Sánchez sense obtenir resposta.
Torra ha demanat al líder del PSC, Miquel Iceta, que hi intercedeixi, si més no, per establir una conferència telefònica.
Hem de parlar de tu a tu, de president a president. I vostè, que m'imagino que vostè sí, que li deu agafar el telèfon, pot fer un favor, un servei important a aquest país. Un cop tingui el senyor Pedro Sánchez al telèfon, me'l passi i així es podré parlar amb ell.
Reuneixi'ns, parli, conegui l'opinió de tots els grups parlamentaris, no només dels que donen suport al seu govern. Vostè no està a l'alçada, president, i nosaltres per això vam demanar la seva dimissió.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, connectant amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la situació viària per la Llevantada es troba amb un total de 41 trams afectats a la xarxa viària catalana per inundacions i esllavissades. Són 15 a Tarragona, 12 a Barcelona, 4 a Girona i 10 a Lleida. A banda, l'entorn metropolità i d'entrada i sortida a l'àrea metropolitana que en aquests moments bastants problemes, per exemple, a les dues rondes, en el cas també de la B20 de la Pota Nord, també amb retencions. A la C-17, per exemple, hi ha bastantes aturades a la C-17 de la Lliçà de Vall cap a la P-7 o a la C-58 de Cerdanyola en sentit Tarragona. Per tant, compte perquè la situació viària es comença a complicar l'entorn metropolità. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Augmenten a 5 els desapareguts pel fort temporal de Llevant, que de moment ha provocat la mort d'un veí d'Arenys de Mar de 70 anys. Els equips d'emergència busquen una mare i el seu fill desapareguts a Vilaverd, a la Conca del Barberà, dues persones més a l'Espluga del Francolí, desaparegudes quan viatjaven amb el seu cotxe, i una cinquena persona, que seria el conductor d'un camió que ha aparegut arrossegat pel riu Francolí.
Es tracta d'un home de nacionalitat belga. Els bombers el busquen després d'haver trobat el seu camió arrossegat pel riu Francolí. Ara mateix, uns 10.000 abonats continuen sense llum a causa del temporal, 2.000 dels quals a la població de Breda, a la Selva. Encara hi ha algunes línies de rodalia sense servei o amb afectacions com la R12, la R13 i la R14. Fins ara, el telèfon 112 ha rebut més de 3.500 trucades relacionades amb incidents per la majoria provinents de Reus o Cambrils.
Doncs anem a conèixer quina és l'última hora. Tenim amb nosaltres en Pep Morató, de l'Espluga FM. Bona tarda, Pep.
Molt bona tarda. Com dèieu, els bombers estan treballant en la recerca d'una altra persona de nacionalitat belga que es trobaria desapareguda, segons ha confirmat el consulat belga i a Mossos d'Esquadra. S'ha localitzat el camió al riu Francolí, a l'Espluga de Francolí. Així, doncs, estan treballant en la recerca d'aquests 5 desapareguts, que contem un altre cop que serien dues persones d'avançada edat, també mare i filla, que van desaparèixer ahir la nit d'un bungalow situat a Vilaverd, i tres persones de l'Espluga de Sant Colí, dues d'elles de 70 anys, van ser arrossegats pel cotxe, per l'arribada, i aquest va ser de l'Espluga de Sant Colí, que coneixíem amb Òscar Peris, que ens avançava al Consell d'Alcaldes, que s'ha celebrat en el Montblanc. I és que Arperis, delegat del govern a Tarragona, això comunicava aquesta cinquena desaparició des del consulat belga que li comunicaven. Així, doncs, aquest és el resum per ara. També hi ha desenes de persones que estan treballant i que estan ajudant voluntàriament a treure doncs, tota la runa i tots els objectes que queden del senyor Randé Masdeu, que també de la D.O. Conca de Barberà ha començat una campanya en què es facilitarà el suport al senyor Rondé, es diu també al Gatim, que seria el restaurant que està a la part superior del públic, que va quedar destruït completament. Això sí, hi ha desenes de persones que estan acabant de recollir les últimes ampolles que queden de sota de les runes que van quedar atapades. Per això és tot, de moment, la normalitat encara no està present a l'Espluga de Francolí, però sí que de mica en mica es va restablint. Ara mateix el subministrament de llum, de gas i aigua està parcialment quasi a tota la població, només a la llera del riu Francolí és la que no estaria doncs, amb aquest subministrament elèctric, però l'altra part de la població sí, i per acabar, com dèiem, la línia de ferrocarrils encara no està restablerta.
Doncs gràcies, Pep Morató, per aquesta última hora. La Generalitat estudia la declaració de zona d'emergència per tota aquesta àrea afectada pel temporal de Llevant. Aquesta tarda s'ha reunit d'urgència el Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà per avaluar els danys soferts, probablement, com dèiem, la zona més afectada per les fortes pluges. La reunió ha estat encapçalada pel president Quim Torra. Seguint aquest Consell d'Alcaldes extraordinari, i tenim el nostre company de Ràdio Montblanc, Josep Ardila. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquesta tarda el centre d'atenció aquí a Montblanc ha sigut el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, on s'ha reunit en sessió extraordinària al Consell d'Alcaldes, una reunió presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, que avui a la tarda ha estat visitant la zona afectada per aquestes inundacions. Aquí el Consell Comarcal s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis, també amb alguns dels més afectats, els de Montblanc, l'Espluga, Vilaverd i Vimbodí, també hi ha la consellera Modó, el conseller Calvet i la consellera Jordà, i entre altres coses s'està treballant, o el govern ha anunciat que treballaran per cursar una declaració d'emergència que en el proper mes avaluaran, i que això servirà doncs, per avaluar tots aquests danys, per revertir tots aquests danys doncs, que pugui haver causat les inundacions aquí a Montblanc i a la Conca de Barberà. A hores d'ara, els serveis d'emergències encara busquen 4 persones desaparegudes a la Conca, dues a l'Espluga de Francolí i dues més a Vilaverd, i en el cas de Montblanc continuen encara les tasques doncs, per recuperar la normalitat a l'entorn del Pont Vell.
Doncs gràcies també, Josep Ardila, des de Ràdio Montblanc. I el Maresme també ha estat una de les zones més afectades per aquest temporal. Aquest matí, precisament, els Mossos d'Esquadra confirmaven que el cos sense vida localitzat pel Servei d'Emergències a Caldes d'Estrac és el d'un veí d'Arenys de Mar, de 70 anys, que va ser arrossegat per l'aigua quan intentava treure el cotxe aquesta matinada. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Després d'un matí on s'han realitzat diverses actuacions per arreglar els desperfectes que ha causat el fort temporal Arenys de Mar, tot torna a la normalitat a poc a poc. Encara, però, hi ha afectacions a la vila referents a subministraments elèctrics a causa d'avaries que han provocat els forts aiguats i que seran solucionades durant els propers dies. Els veïns del Rial del Bareu, una de les zones més afectades, treballen encara per restablir la normalitat després que molts d'ells patissin inundacions durant la passada matinada. Aquest migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, i el delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernández, han visitat la vila per conèixer de primera mà els efectes que ha causat el temporal.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El temporal de llevant ha afectat els dos extrems del país, amb més força al Ter Sud, però al quadrant nord-est les principals afectacions es van viure a l'Alt i al Baix Empordà. Poblacions com Roses, l'Escala o Palamós s'han llevat aquest matí amb diverses zones inundades, arbres caiguts i carreteres tallades per la crescuda de rius i rieres. Avui es quantificaven els nombrosos desperfectes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bona tarda. Les onades estan tenint un fort impacte a la badia de Palamós, especialment al passeig marítim de Sant Antoni de Calonge, que està tallat al trànsit. A Palamós la normalitat és la tònica dominant. El municipi ha recollit en aquest episodi prop de 100 litres de pluja per metre quadrat. El pic del temporal es va produir ahir a la tarda quan l'acumulació d'aigua va negar diversos carrers del centre. La situació va generar un petit caos perquè va coincidir, a més, amb l'horari de sortida de les escoles. Avui els propietaris afectats s'afanyaven a netejar-ho tot. És el cas de l'Anna, treballadora d'una botiga de roba del centre de Palamós.
Pues malament, perquè mira, a les 4 de la tarda ja començava a ploure una miqueta més fort i aquest carrer, pues mira, sempre s'inunda, sempre. La veritat, i va ser horrorós. De les 4 a les 4 i mitja, horrorós. I encara estem traient aigua perquè mira, no para. Ja varen parlar temps enrere amb l'Ajuntament perquè es varen fer unes obres aquí al carrer fa 10 anys o 6 i mira, no s'arregla res.
Els bombers de la Generalitat van haver de fer ahir una trentena de serveis a Palamós per treure aigua i també per ajudar a sortir els alumnes d'una llar d'infants que tenia el carrer negat.
Una altra de les comarques on els aiguats han produït més destrosses és a les Garrigues, on el temporal ha deixat la zona pràcticament sense serveis durant tot el dia d'avui. Municipis com l'Albi, Vinaixa, Arbeca o Vilosell, entre d'altres, s'han quedat sense subministrament elèctric. El Picat Ràdio i a Bonet.
La tempesta d'ahir va arribar amb força a la comarca de les Garrigues, a Lleida. Carreteres tallades, cases inundades o estances municipals submergides en el fang són avui la imatge de diversos municipis de la comarca. Josep Maria Tarragó, alcalde de Vinaixa, ens explica com es troba actualment el municipi.
Bé, doncs afectacions doncs, a totes les dependències municipals, que són doncs, ajuntament, consultori, escola, escola bressol, magatzems, casals, bars, tot és municipal, ha quedat tot afectat, no ha quedat res en peu, diguem-ho així. Ha entrat més d'un metre d'aigua a cada una de les instàncies, això vol dir mobiliari, fang, bueno, ho sabem, no? Tot afectat, vol dir que bueno, doncs tenim ara un desastre bastant gran al poble.
Jordi Noguer, alcalde de Vilosell, explica el pas de la tempesta.
Se'ns va quedar tallada la carretera, tant la de Vallclara com la de l'Albi, i ens vam quedar incomunicats, i clar, vam trucar Mossos, tampoc no podia vindre, estava tot col·lapsat, i clar, vam haver de fer un anses, pues, tallar carrers que havia caigut màrgues, tallar la carretera i fer un pregó al poble que la gent no sortís de casa i no es mogués perquè la situació pintava molt malament.
Actualment, molts dels municipis afectats es troben sense subministrament elèctric, així com també sense cobertura.
La prevenció davant dels desastres naturals és el més important. En aquest cas, la neteja de les lleres dels rius és vital per evitar o minimitzar les inundacions que es poden produir a causa d'una crescuda sobtada dels cabals. És el que ha passat al Ripollès, on fa poc més d'un any el temporal Leslie va produir greus destrosses a la comarca. La neteja que es va portar a terme llavors ha ajudat ara a que l'aigua pogués circular sense grans impediments que poguessin provocar inundacions. Televisió del Ripollès, Judit Espert.
El Ripollès ha viscut un nou episodi de pluges, però no ha deixat les imatges que es van viure ara fa un any per culpa del temporal Leslie. La neteja de les tones de fusta arrossegades pels aiguats de fa 12 mesos arreu de la comarca fa que l'aigua hagi pogut circular sense problemes sota els ponts. La crescuda dels rius i rieres és notable i és que el cabal del riu Ter, al seu pas per Ripoll, ha crescut en un 200%. Tot i això, s'han registrat incidències com la que afecta la línia R3 de Rodalies entre Planoles i Puigcerdà per la caiguda d'un arbre a la via. S'ha establert transport alternatiu per carretera. El Consell Comarcal del Ripollès ha reactivat el transport escolar progressivament, tot i que a primera hora del matí havia decidit suspendre'l per les fortes pluges caigudes. A Setcases, per la seva banda, s'ha produït una esllavissada que ha deixat inoperativa la carretera en els dos sentits de la marxa. Les pluges també han deixat sense llum a més de 200 abonats d'Endesa Ripoll per una avaria que ja s'ha resolt.
I coneguem ara les precipitacions recollides i l'augment dels cabals d'alguns rius produït per la llevantada. Ens ho explica la nostra companya Diana Bermejo. Bona tarda.
Bona tarda. Les pluges acumulades durant les hores de més intensitat del temporal han deixat registres de més de 200 litres per metre quadrat a moltes poblacions. A Prades, 266. A la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 254 litres. A Torroella de Fluvià, 202. I a Ulldemolins, al Priorat, per exemple, 180. El temporal, a més, ha fet que alguns rius que habitualment porten poca aigua multipliquessin el cabal fins a desbordar-los. El Francolí, per exemple, va passar d'un cabal ínfim d'un metre cúbic per segon fins als 1.174 metres cúbics. Perquè ens fem una idea, lògic de l'Ebre a Tortosa és d'uns 100 metres cúbics. El Ter, per exemple, ha assolit cabals de 254 metres quan no superava els 3. També la demarcació de Girona, la Muga, ha registrat màxims de 246 i el Fluvià, de pràcticament no tenir cabal, ha arribat als 60 metres cúbics. Al Besòs es multiplicava el volum d'aigua en més de 50 vegades i el Llobregat, al seu pas per Sant Joan d'Espí, en portava 40 vegades més que les hores anteriors. L'Ebre i el Segre, tot i pujar en poques hores, s'han mantingut en registres totalment normals per a la seva capacitat.
Anem doncs a conèixer ara quina és la previsió del temps per les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Després de la precipitació que fins aquesta matinada ha estat molt abundant amb aquests registres de més de 100 litres per metre quadrat a molts punts del país i amb aquests màxims que han arribat a superar fins als 200-250 litres per metre quadrat en tot l'episodi a l'entorn de les comarques de Prades. Doncs bé, el temps està força més tranquil, però encara amb una miqueta d'inestabilitat durant la tarda podrem veure alguns ruixats, preferentment en zones del Pirineu, Prepirineu, però en d'altres punts de la meitat nord també podrem trobar puntualment en algun moment algun petit ruixadet. Poca cosa en definitiva, però amb aquest vent de component sud i aquesta mar de fons que encara queda, veurem encara temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres a molts punts de la costa catalana i fins i tot cap a la Costa Brava podrien encara superar els 4 metres d'alçada durant les properes hores. Demà l'estat de la mar anirà millorant i un dia bàsicament assolellat, però amb alguns núvols durant la tarda a zones del Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord, on podria haver-hi alguna petita precipitació. Temperatura que en conjunt de cara a demà, sobretot, anirà pujant. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nova jornada de mobilitzacions avui contra la sentència del procés i la repressió al món independentista. Aquesta tarda hi ha convocades concentracions en diverses poblacions de Catalunya per reclamar l'alliberament dels CDRs empresonats ara fa tot just un mes per ordre de l'Audiència Nacional.
Precisament el tribunal ja ha aixecat el secret de sumari al voltant d'aquest cas. Recordem que durant els primers dies es van produir nombroses filtracions a la premsa malgrat aquest secret de sumari. Avui, com dèiem, fa un mes just de l'inici de l'operació Judas que va significar la detenció i empresonament de 7 CDRs de diversos municipis. Els advocats dels 7 empresonats denuncien que porten 30 dies aïllats sota el règim FIES, que preveu la llei antiterrorista, malgrat que oficialment Interior negui que se'ls hi estigui aplicant.
I encara més mobilitzacions, les que han protagonitzat els estudiants avui. Aquest vespre mateix hi ha previstes diverses assemblees a les facultats de les universitats catalanes per decidir quines seran les properes accions a dur a terme. Una de les facultats que aquesta tarda havia de decidir en assemblea les properes accions dels estudiants és la de Medicina de Reus. Allà ara mateix s'hi viu una tarda de mobilitzacions. La nova ràdio, Alba Cartanyà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, l'assemblea encara està en marxa, ha començat a 6:45, hi ha doncs, una vintena d'estudiants i parlaven una mica doncs, com afrontar aquesta reacció a la sentència. Deien que un dels problemes d'aquí a la Facultat de Medicina és que hi ha molta gent de fora, per tant, gent que no acaba d'entendre què està passant i també veuen que no hi ha un interès de conèixer realment. Llavors, ara estaven discutint si també incorporar el professorat, PAS, PDI, en aquestes assemblees i bé, bàsicament com gestionar-ho i què fer a partir d'aquests dies. Després, aquesta tarda, Reus és bastant moguda perquè a les 7 també a la plaça El Prim l'ANC convoca una trobada popular per fer pancartes i també cartes als presos. I després a les 8 es reemprèn uns actes que es van acordar el diumenge passat, que també va haver-hi una assemblea oberta, i es tracta de portar la brossa i cada dia a les 8 llançar-la en diferents punts de la ciutat, i recordem que el dilluns va ser a la seu del PSC.
Doncs gràcies, Alba, també per aquesta última hora des de la Nova Ràdio. I encara més protestes. Aquest matí el govern espanyol ha ajornat una reunió convocada a Barcelona entre la secretària d'Estat, Irene Lozano, i els cònsuls. Lozano volia explicar-los el posicionament del govern central sobre la sentència del procés i els darrers esdeveniments a Catalunya perquè ho traslladessin a les seves ambaixades. Unes 400 persones convocades per Pícnic per la República i l'Assemblea Nacional Catalana s'han manifestat contra aquesta trobada. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La delegació del govern espanyol a Barcelona ha informat per WhatsApp als periodistes acreditats que la reunió se suspenia a causa del temporal i les seves greus conseqüències. Però quan han avisat els cònsuls mitja hora abans de la reunió, no els han donat aquesta versió, ni cap altra. Hem parlat amb els cònsuls honoraris de la República Txeca, Jaume Martín, i el de Gàmbia, Juan Antonio del Moral.
I de camí cap aquí ha estat quan han notificat la cancel·lació de l'acte. Suposo que és perquè hi havia manifestants. No ho sé ben bé.
Bueno, aquí no, estava llovint esta mañana. Es decir, no ha llovido esta mañana. ¿Cuáles son los motivos? No lo sé.
En contra de la reunió s'han manifestat unes 400 persones. Avui Espanya Global havia publicat un vídeo on l'exvicepresident Oriol Junqueras estava caricaturitzat com un lladre. L'han retirat i demanat disculpes.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
En clau política continua el serial de trucades entre Moncloa i Generalitat. El president Quim Torra ha confirmat avui durant la sessió de control que s'ha fet al Parlament, que ha trucat per cinquena vegada el seu homòleg, Pedro Sánchez, sense obtenir resposta. Torra ha demanat al PSC que intercedeixi, si més no, per establir una conferència telefònica. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat ha dit que Pedro Sánchez menysprea la institució quan no li agafa el telèfon. Fins i tot ha assegurat que, en comparació amb la presidència de Mariano Rajoy, no hi ha hagut gaires millores. Per això ha demanat amb ironia a Miquel Iceta qui intercedeixi.
Hem de parlar de tu a tu, de president a president, i vostè, que m'imagino que vostè sí, que li deu agafar el telèfon, pot fer un favor a aquest, un servei important a aquest país. Un cop tingui el senyor Pedro Sánchez al telèfon, me'l passi i així podré parlar amb ell.
Iceta no ha agafat el guant i li ha tornat a demanar que obri un diàleg amb totes les forces parlamentàries.
Reuneixi'ns, parli, conegui l'opinió de tots els grups parlamentaris, no només dels que donen suport al seu govern. Vostè no està a l'alçada, president, i nosaltres per això vam demanar la seva dimissió i avui reiterem, només d'unes noves eleccions i un nou govern podrem trobar camins per resoldre el problema que ens abruma.
Molt crítica tant amb Pedro Sánchez com amb el mateix Torra, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, també ha demanat la dimissió del president de la Generalitat.
I més enllà de les trucades i del paper del president Quim Torra davant de la situació que es viu a Catalunya, la sessió d'avui també hi ha tingut protagonisme el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha tornat a tancar files amb els Mossos d'Esquadra. David, la CUP, però, insisteix que Torra l'ha de destituir.
Interrogat per bona part de l'arc parlamentari, Buch ha defensat en tot moment l'actuació policial. Davant la creació d'una comissió d'investigació sobre el dispositiu policial, s'ha mostrat tranquil.
Respecte a la comissió, doncs escolti'm, quan pot anar amb la cara ben alta, va allà on cal explicar les coses. I si ha comès algun error, ho explica. I explica com l'ha corregit. Per tant, aquesta és l'actitud del Mossos d'Esquadra, del cos de Mossos d'Esquadra i del conseller d'Interior.
Unes explicacions que per al diputat de la CUP, Vidal Aragonès, no són vàlides.
Cada dia que passa, que vostè no cessa al senyor Buch, el que està fent per omissió és donar suport a les pràctiques irregulars dels Mossos d'Esquadra.
El president de la Generalitat ha entomat la petició assegurant que no li agraden les actuacions i les imatges que s'han vist aquests darrers dies, però argumenta que tot plegat es deu a uns fets de gran complexitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Cadí la Seu viurà avui una jornada per la història.
Les urgellenques rebren el Misló hongarès en el primer partit que jugaran com a locals davant la seva afició en competició europea. Les lleidatanes juguen l'Eurocup femenina i confien en estrenar-se al Palau d'Esports en victòria. La cita aquest vespre a les 8. El tècnic del Cadí, Bernat Canut, confia en el suport de l'afició.
Moltes ganes de tornar a jugar a la Seu i d'encadenar aquests partits com a local. Esperem que el Palau estigui ple i ens ajudi a millorar i a anar canviant la dinàmica. bueno, molts dies fora de casa, amb poc temps per entrenar, però bueno, ja afrontant una setmana nova.
Més bàsquet, el Joventut de Badalona juga a Rússia.
La penya té avui una nova cita continental. Els de Carles Durant s'enfronten a l'Unix Kazan en el quart partit de la fase de grups de l'Eurocup. Els verdinegres, que entre competició europea i domèstica acumulen dues victòries seguides, busquen la tercera contra un dels grans candidats a guanyar el títol continental. El partit es juga des de 6:45. Ara mateix es troba al descans amb un resultat de 49-33.
També té cita europea el Baxi Manresa.
Els vegents juguen la segona jornada de la Champions League al Nou Congost davant un equip lituà. Els de Pedro Martínez volen seguir imbatuts abans d'emprendre el primer desplaçament a Estrasburg. L'equip català vol refer-se en la competició continental de la mala dinàmica que pateix a la Lliga, en què ha perdut els 4 darrers partits jugats. La cita europea és a 8:45.
A l'hoquei Lliga, avui el Lleida Llista visitarà la pista del Liceo.
Serà el partit que tancarà la cinquena jornada de la competició i es jugarà a partir de les 9 de la nit a Terres Gallegues. Els locals han vist com l'Igualada se'ls escapa al capdamunt de la classificació després d'imposar-se ahir a la pista del Lloret. Els lleidatans viuran avui una jornada especial en coincidir amb els excompanys d'equip.
I en waterpolo, el Mataró s'imposa al Terrassa.
El partit ha avançat a la quarta jornada de la divisió d'honor femenina que s'ha jugat aquest matí. Les maresmenques han guanyat per 10-6 a les Vallesanes. Amb aquest resultat, les de Marina Zablit se situen líders en solitari amb un partit més que el Sabadell, que aquest dissabte jugarà a la piscina del Boadilla de Madrid. Amb la derrota d'avui, les terrassenques acumulen 3 derrotes en 4 partits.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El programa Bos Hot. Després de l'exitós programa Vostok, els soviètics van llançar el seu segon programa espacial tripulat, el Voskhod, entre 1964 i 1965. Aquest programa només va tenir dues missions tripulades. Els seus objectius principals eren preparar les naus i els homes per fer un futur viatge a la Lluna. Els coets eren una mica més potents que els seus predecessors Vostok, però la càpsula on viatjaven els astronautes era la mateixa. Ara, però, es van adaptar perquè viatgés més d'una persona, 3 en el primer vol i 2 en el segon. El 12 d'octubre de 1964 van enlairar-se la Vostok 1. Per primera vegada estava tripulada per 3 cosmonautes, Fyodor Titsov, Komarov i Yegorov. Va fer 16 òrbites al voltant de la Terra. No cal dir que estaven encaixats a la càpsula sense cap possibilitat de moure's gens. I el 18 de març de 1965 es va enlairar la Voskhod 2. En aquest cas, només era tripulada per 2 astronautes, Belayev i Leonov. Va fer 17 òrbites a la Terra i va estar 26 hores en vol. El més destacat va ser, però, que Alexei Leonov va realitzar el primer passeig espacial de la història. Va estar 20 minuts fora de la nau, subjectat amb un cable, i al tornar a la nau va tenir greus problemes. Per poder sortir a l'espai exterior, la càpsula duia un tub acoplat a la porta per facilitar l'entrada i la sortida de l'astronauta. A més, el sistema de reentrada automàtica va fallar i van haver de fer-ho manualment. El resultat final és que van aterrar molt lluny del lloc previst. Van anar a parar als Urals. Allí van passar 2 nits abans no els van rescatar. Després d'un vol especial amb un passeig especial, els 2 cosmonautes van haver de sobreviure durant 2 nits a la Terra.
xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Augmenten a 5 els desapareguts pel fort temporal de Llevant, que de moment ha provocat la mort d'un veí d'Arenys de Mar de 70 anys, Montse Manent.
Els equips d'emergència busquen una mare i el seu fill desapareguts a Vilaverd, a la Conca de Barberà. Dues persones més a l'Espluga de Francolí desaparegudes quan viatjaven amb el seu cotxe i una cinquena persona que seria el conductor d'un camió que ha aparegut arrossegat pel riu Francolí.
En aquests moments coneixem una última hora i és que Òscar Peris, delegat del govern de Tarragona, ha comunicat que serà lamentable una cinquena persona que s'està buscant. En aquests moments es tractaria d'un camioner que ahir la nit va ser trobat a la zona de l'Espluga de Francolí.
La Generalitat estudia la declaració de zona d'emergència per l'àrea més afectada pel temporal de Llevant al Ter Sud de Catalunya i un dia de dol oficial per la víctima mortal.
Aquesta tarda també s'ha reunit d'urgència el Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà per avaluar els danys soferts, probablement la zona més afectada per les fortes pluges. La reunió ha estat encapçalada pel president Quim Torra.
Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
I, entre altres coses, s'està treballant, o el govern ha anunciat que treballaran per cursar una declaració d'emergència que en el proper mes avaluaran i que això servirà per avaluar tots aquests danys, per revertir tots aquests danys que pugui haver causat les inundacions aquí a Montblanc i a la Conca de Barberà.
El temporal ha augmentat considerablement els cabals dels rius catalans. Alguns d'ells l'han multiplicat fins a desbordar-los, com el Francolí, el Fluvià o el Besòs.
El Ripollès, però, la neteja que es va portar a terme pels aiguats del temporal Leslie d'ara fa un any han permès que l'aigua pogués circular sense grans impediments i s'han evitat inundacions.
Televisió del Ripollès, Judit Espert.
El Ripollès ha viscut un nou episodi de pluges, però no ha deixat les imatges que es van viure ara fa un any per culpa del temporal Leslie. La neteja de les tones de fusta arrossegades pels aiguats de fa 12 mesos arreu de la comarca fa que l'aigua hagi pogut circular sense problemes sota els ponts. La crescuda dels rius i rieres és notable i és que el cabal del riu Ter al seu pas per Ripoll ha crescut en un 200%.
Nova jornada de mobilitzacions. Unes 400 persones convocades per Pícnic per la República i l'Assemblea Nacional Catalana s'han manifestat contra la trobada entre el govern espanyol i la secretària d'Estat, Irene Lozano.
El govern espanyol finalment ha ajornat la reunió, segons diuen, a causa del temporal, però els cònsols convocats no han rebut cap explicació per aquest ajornament.
De camí cap aquí ha estat quan han notificat la cancel·lació de l'acte. Suposo que és perquè hi havia manifestants. No ho sé ben bé.
No, aquí no estava lloviendo esta mañana. Es decir, no ha llovido esta mañana. ¿Cuáles son los motivos? No lo sé.
Continua el serial de trucades entre Moncloa i Generalitat. El president Quim Torra ha confirmat avui durant la sessió de control que s'ha fet al Parlament que ha trucat per cinquena vegada al seu homòleg Pedro Sánchez sense obtenir resposta.
Torra ha demanat al líder del PSC, Miquel Iceta, que hi intercedeixi, si més no, per establir una conferència telefònica.
Hem de parlar de tu a tu, de president a president, i vostè, que m'imagino que vostè sí, que li deu agafar el telèfon, pot fer un favor a aquest, un servei important a aquest país. Un cop tingui el senyor Pedro Sánchez al telèfon, me'l passi i així podré parlar amb ell.
Reuneixi'ns, parli, conegui l'opinió de tots els grups parlamentaris, no només dels que donen suport al seu govern. Vostè no està a l'alçada, president, i nosaltres per això vam demanar la seva dimissió.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem parlant de les inundacions. En aquests moments encara hi ha 42 trams afectats, 16 són a la demarcació de Tarragona, la majoria carreteres locals, 12 a Barcelona, 10 a Lleida i 4 a Girona. Pel que fa a l'entorn i l'àrea metropolitana, la situació viària està complicada a les dues rondes, com és habitual. També tenim problemes per accedir a la zona de la del l'ús del Llobregat per la C-32 i la connexió amb la Ronda de Dalt, i per tant a la C-58 també, i per tant són més o menys les retencions habituals. Però recordeu, 42 carreteres en cada afectades per la pluja. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Augmenten a 5 els desapareguts pel fort temporal de Llevant, que de moment ha provocat la mort d'un veí d'Arenys de Mar de 70 anys. Els equips d'emergència busquen una mare i el seu fill desapareguts a Vilaverd, a la Conca del Barberà, dues persones més a l'Espluga del Francolí, desaparegudes quan viatjaven amb el seu cotxe, i una cinquena persona, que seria el conductor d'un camió que ha aparegut arrossegat pel riu Francolí.
Es tracta d'un home de nacionalitat belga. Els bombers el busquen després d'haver trobat el seu camió arrossegat pel riu Francolí. Ara mateix uns 10.000 abonats continuen sense llum a causa del temporal, 2.000 dels quals a la població de Breda, a la Selva. Encara hi ha algunes línies de rodalies sense servei o amb afectacions com la R12, la R13 i la R14. Fins ara el telèfon 112 ha rebut més de 3.500 trucades relacionades amb incidents per la pluja, la majoria provinents de Reus o Cambrils.
Allà hi tenim el nostre company de l'Espluga FM, Pep Morató. Bona tarda.
Molt bona tarda, així és. Els bombers de la Generalitat estan a cerca d'una altra persona de nacionalitat belga que es trobaria desapareguda, segons ha confirmat el consulat via Mossos d'Esquadra. S'ha localitat el camió d'ell al riu Francolí, l'Espluga de Francolí. Aquesta és l'última hora, coneixem, en què Òscar Peris, delegat del govern a Tarragona, ho comunicava al Consell d'Alcaldes, que s'ha celebrat aquesta tarda al Consell Comarcal de la Conca de Barberà. A aquesta hora us podem afegir el president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat a la zona afectada pels aiguats a l'Espluga de Francolí, després de passar també per Montblanc i també prèviament per la Riba i Vilaverd, on hi havia a la Riba el centre de comandament. Així és, aquesta hora el subministrament de llum, aigua i gas queda restablert a la població parcial, no tota la població, però sí que majoritàriament, quasi tota la població, només la llera del riu no tindria aigua ni tampoc llum. Pel que fa als desapareguts, com dèieu, encara estan buscant totes les 5 persones, entre elles dues persones que estaven al bungalow on vivien a casa seva temporalment i van ser arrossegats pel fort aiguat. S'ha trobat al bungalow, però encara no les persones. També un camioner de nacionalitat belga que hem conegut aquesta tarda s'ha trobat al camió en l'Espluga de Francolí, però encara tampoc la persona desapareguda. I finalment dues persones que anaven amb un cotxe vermell, s'ha extracarat el cotxe, no s'ha trobat a ningú a dins del cotxe i ara estan en la recerca. Durant tot el dia ha volat l'helicòpter, també Mossos subaquàtics i bombers. Veurem ara en quina hora fan aquesta búsqueda i si demà reprenen l'activitat. Això és tot des de l'Espluga de Francolí.
Doncs gràcies, Pep, per aquesta darrera hora des de l'Espluga del Francolí. La Generalitat estudia la declaració de zona d'emergència per tota l'àrea afectada pel temporal de Llevant. Alhora ha decretat un dia de dol oficial per la víctima mortal. Ho ha anunciat el president Quim Torra després de reunir-se amb el Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà.
El balanç és tràgic i, en aquest sentit, el govern de Catalunya decreta un dia de dol oficial per demà i demana a tota la ciutadania un minut de silenci demà a les 11 en solidaritat amb tot el que ha passat.
Alhora, en el Consell Executiu de dimarts que ve, el govern establirà les mesures de resposta a aquesta situació. En els següents dies s'explicarà concretament el pla d'actuació per fer front a aquesta situació als alcaldes de la zona més afectada. S'ha seguit la reunió al company d'aquest Consell d'Alcaldes extraordinari del company de Ràdio Montblanc, Josep Ardila. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com dèiem, el president de la Generalitat, Quim Torra, ara ho heu pogut escoltar, ho explicàveu, ha visitat avui el territori afectat i una de les parades l'ha fet aquí a Montblanc, i justament en el Consell d'Alcaldes Extraordinari, on s'ha anunciat aquest dia de nou oficial per demà i aquesta reunió del Consell Executiu del Govern de cara a la setmana vinent per donar una resposta ràpida i immediata en aquestes inundacions. És el que ha anunciat el president, acompanyat de diversos consellers i d'alcaldes i alcaldesses, també, evidentment, dels més afectats que han participat d'aquesta reunió. Aquí a Montblanc, a la zona del Pont Vell, es fa fosc ja a aquesta hora del vespre. tot i que encara hi ha molts curiosos que encara immortalitzen la imatge del dia, sens dubte, la del pont vell de Montblanc, el pont romànic del segle XII, que ha quedat parcialment afectat per aquesta inundació. Se'n recorden d'importants, la de l'any 94, de fa 25 anys, la del segle passat, la de Sant Lluc, la de Santa Tecla, però la del dia d'avui, la del 22-23 d'octubre, doncs ja diuen els experts que és de les més importants dels darrers 100 anys. Aquí, part del pont vell ha quedat destruït, moltes cases de la Raval de Santana afectades, una d'elles, la més afectada, s'ha apuntalat a la planta baixa i en els propers dies caldrà veure quina és la situació de l'estructura de l'edifici.
Doncs gràcies, Josep Ardila, des de Ràdio Montblanc, també per aquesta darrera hora. El Maresme també ha estat una de les zones més afectades per aquest temporal de llevant. Aquest matí, precisament, els Mossos d'Esquadra confirmaven que el cos sense vida localitzat pel Servei d'Emergències a Caldes d'Estrac és el d'un veí d'Arenys de Mar, de 70 anys, que va ser arrossegat per l'aigua quan intentava treure el cotxe aquesta matinada. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Després d'un matí on s'han realitzat diverses actuacions per arreglar els desperfectes que ha causat el fort temporal Arenys de Mar, tot torna a la normalitat a poc a poc. Encara, però, hi ha afectacions a la vila referents a subministraments elèctrics a causa d'averies que han provocat els forts aiguats i que seran solucionades durant els propers dies. Els veïns del Rial del Bareu, una de les zones més afectades, treballen encara per restablir la normalitat després que molts d'ells patissin inundacions durant la passada matinada. Aquest migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, i el delegat de la Generalitat, Juli Fernández, han visitat la vila per conèixer de primera mà els efectes que ha causat el temporal.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El temporal de llevant ha afectat els dos extrems del país, encara que possiblement amb més força al Ter Sud. El quadrant nord és, però, les principals afectacions es van viure a l'Alt i al Baix Empordà. Poblacions com Roses, l'Escala o Palamós s'han llevat aquest matí amb diverses zones inundades, arbres caiguts i carreteres tallades per la crescuda de rius i rieres. Avui es quantificaven els nombrosos desperfectes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bona tarda. Les onades estan tenint un fort impacte a la badia de Palamós, especialment al passeig marítim de Sant Antoni de Calonge, que està tallat al trànsit. A Palamós la normalitat és la tònica dominant. El municipi ha recollit en aquest episodi prop de 100 litres de pluja per metre quadrat. El pic del temporal es va produir ahir a la tarda quan l'acumulació d'aigua va negar diversos carrers del centre. La situació va generar un petit caos perquè va coincidir, a més, amb l'horari de sortida de les escoles. Avui els propietaris afectats s'afanyaven a netejar-ho tot. És el cas de l'Anna, treballadora d'una botiga de roba del centre de Palamós.
Pues malament, perquè mira, a les 4 de la tarda ja començava a ploure una miqueta més fort i aquest carrer, pues mira, sempre s'inunda, sempre. La veritat, i va ser horrorós. De les 4 a les 4 i mitja, horrorós. I encara estem traient aigua perquè mira, no para. Ja vàrem parlar temps enrere amb l'Ajuntament perquè es varen fer unes obres aquí al carrer fa 10 anys o 6 i mira, no s'arregla res.
Els bombers de la Generalitat van haver de fer ahir una trentena de serveis a Palamós per treure aigua i també per ajudar a sortir els alumnes d'una llar d'infants que tenia el carrer negat.
Una altra de les comarques on els aiguats han produït més destrosses és a les Garrigues, on el temporal ha deixat la zona pràcticament sense serveis durant el dia d'avui. Municipis com l'Albi, Vinaixa, Arbeca o Vilosell, entre d'altres, s'han quedat sense subministrament elèctric. El Picat Ràdio i a Bonet.
La tempesta d'ahir va arribar amb força a la comarca de les Garrigues, a Lleida. Carreteres tallades, cases inundades o estances municipals submergides en el fang són avui la imatge de diversos municipis de la comarca. Josep Maria Tarragó, alcalde de Vinaixa, ens explica com es troba actualment el municipi.
Bé, doncs afectacions doncs, a totes les dependències municipals, que són doncs, ajuntament, consultori, escola, escola bressol, magatzems, casals, bars, tot és municipal, ha quedat tot afectat, no ha quedat res en peu, diguem-ho així. Ha entrat més d'un metre d'aigua a cada una de les instàncies, això vol dir mobiliari, fang, bueno, ho sabem, no? Tot afectat, vol dir que bueno, doncs tenim ara un desastre bastant gran al poble.
Jordi Noguer, alcalde de Vilosell, explica el pas de la tempesta.
Se'ns va quedar tallada la carretera, tant la de Vallclara com la de l'Albi, i es van quedar incomunicats, i clar, vam trucar Mossos, tampoc no podia vindre, estava tot col·lapsat, i clar, vam haver de fer un anses, doncs, tallar carrers que havia caigut màrgues, tallar la carretera i fer un pregó al poble que la gent no sortís de casa i no es mogués perquè la situació pintava molt malament.
Actualment, molts dels municipis afectats es troben sense subministrament elèctric, així com també sense cobertura.
La prevenció davant dels desastres naturals és el més important. En aquest cas, la neteja de les lleres dels rius és vital per evitar o minimitzar les inundacions que es poden produir a causa d'una crescuda sobtada dels cabals dels rius. És el que ha passat al Ripollès, on fa poc més d'un any el temporal Leslie va produir greus destrosses a la comarca. La neteja que es va portar a terme llavors ha ajudat ara a que l'aigua pogués circular sense grans impediments que poguessin provocar inundacions. Televisió del Ripollès, Judit Espert.
El Ripollès ha viscut un nou episodi de pluges, però no ha deixat les imatges que es van viure ara fa un any per culpa del temporal Leslie. La neteja de les tones de fusta arrossegades pels aiguats de fa 12 mesos arreu de la comarca fa que l'aigua hagi pogut circular sense problemes sota els ponts. La crescuda dels rius i rieres és notable i és que el cabal del riu Ter al seu pas per Ripoll ha crescut en un 200%. Tot i això, s'han registrat incidències com la que afecta la línia R3 de Rodalies entre Planoles i Puigcerdà per la caiguda d'un arbre a la via. S'ha establert transport alternatiu per carretera. El Consell Comarcal del Ripollès ha reactivat el transport escolar progressivament, tot i que a primera hora del matí havia decidit suspendre'l per les fortes pluges caigudes. A Setcases, per la seva banda, s'ha produït una esllavissada que ha deixat inoperativa la carretera en els dos sentits de la marxa. Les pluges també han deixat sense llum a més de 200 abonats d'Endesa Ripoll per una avaria que ja s'ha resolt.
Doncs anem a veure ara quina és la previsió del temps per les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Després de la precipitació que fins aquesta matinada ha estat molt abundant amb aquests registres de més de 100 litres per metre quadrat a molts punts del país i amb aquests màxims que han arribat a superar fins als 200, 250 litres per metre quadrat en tot l'episodi a les comarques de Prades. Doncs bé, el temps està força més tranquil, però encara amb una miqueta d'inestabilitat durant la tarda podrem veure alguns ruixats, preferentment en zones del Pirineu, Prepirineu, però en d'altres punts de la meitat nord també podrem trobar puntualment en algun moment algun petit ruixadet. Poca cosa en definitiva, però amb aquest vent de component sud i aquesta mar de fons que encara queda, veurem encara temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres a molts punts de la costa catalana i fins i tot cap a la Costa Brava podrien encara superar els 4 metres d'alçada durant les properes hores. Demà l'estat de la mar anirà millorant i un dia bàsicament assolellat, però amb alguns núvols durant la tarda a zones del Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord, on podria haver-hi alguna petita precipitació. Temperatura que en conjunt de cara a demà, sobretot, anirà pujant. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Nova jornada de mobilitzacions avui contra la sentència del procés i la repressió al món independentista. Aquesta tarda hi ha convocades concentracions en diverses poblacions de Catalunya per reclamar l'alliberament dels CDRs empresonats ara fa tot just un mes per ordre de l'Audiència Nacional.
Precisament el tribunal ja ha aixecat el secret de sumari al voltant d'aquest cas. Recordem que durant els primers dies es van produir nombroses filtracions a la premsa malgrat aquest secret de sumari. Avui, com dèiem, fa un mes just de l'inici de l'operació Judas, que va significar la detenció i empresonament de 7 CDRs de diversos municipis. Els advocats dels 7 empresonats denuncien que porten 30 dies aïllats sota el règim FIES, que preveu la llei antiterrorista, malgrat que oficialment Interior negui que se'ls estigui aplicant.
Doncs són diverses les poblacions que es concentren a aquesta hora per demanar l'alliberament dels 7 CDRs. Entre aquestes poblacions hi ha Sabadell, que ja ha sortit aquest migdia al carrer, i ara a aquesta hora ho torna a fer, convocats precisament pels CDRs. Anem cap allà, Ràdio Sabadell. Helena Molís, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, aquí el racó del campanar queda petit en aquest acte de suport als 7 membres del CDR empresonats, que dèieu que han estat empresonats ara just fa un mes. Recordem que dos dels quals són d'aquí, de Sabadell. Com dèiem, moltíssima gent omple aquest racó del campanar en aquest acte, que ara mateix està intervenint el raper d'aquí, Sabadell, Elguio, però que també hi ha intervingut ja Tamara Carrasco i també familiars dels presos i de les persones detingudes. També està previst veure vídeo que arriben des de Brussel·les, d'Adrià Carrasco i també de Valtònic. Tot això, quan fa un mes, recordem que van ser empresonats i que s'ha sabut just avui que un d'aquests CDR detinguts, en Ferran Jolis, ha estat sancionat. Què passarà? No podrà parlar amb la seva parella ni amb el seu pare durant 3 mesos. Una sanció que arriba poc després que aquestes persones denunciessin coaccions i maltractament psicològic al seu familiar. Així doncs, Sabadell s'ha organitzat per mostrar el seu rebuig a aquest empresonament amb aquest acte que, com dèiem, ha omplert el racó del campanar.
Doncs gràcies, Helena Molís, des de Ràdio Sabadell, també per aquesta darrera hora. I encara més protestes aquest matí. El govern espanyol ha ajornat una reunió convocada a Barcelona entre la secretaria d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano, i els cònsuls. Lozano volia explicar-los el posicionament del govern central sobre la sentència del procés i els darrers esdeveniments a Catalunya perquè ho traslladessin a les seves ambaixades. Unes 400 persones convocades per Pícnic per la República i l'Assemblea Nacional Catalana s'han manifestat contra aquesta trobada. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La delegació del govern espanyol a Barcelona ha informat per WhatsApp als periodistes acreditats que la reunió se suspenia a causa del temporal i les seves greus conseqüències. Però quan han avisat els cònsuls mitja hora abans de la reunió, no els han donat aquesta versió, ni cap altra. Hem parlat amb els cònsuls honoraris de la República Txeca, Jaume Martín, i el de Gàmbia, Juan Antonio del Moral.
I de camí cap aquí ha estat quan han notificat la cancel·lació de l'acte. Suposo que és perquè hi havia manifestants. No ho sé ben bé.
Bueno, aquí no estaba lloviendo esta mañana. Es decir, no ha llovido esta mañana. ¿Cuáles son los motivos? No lo sé.
En contra de la reunió s'han manifestat unes 400 persones. Avui Espanya Global havia publicat un vídeo on l'exvicepresident Oriol Junqueras estava caricaturitzat com un lladre. L'han retirat i demanat disculpes.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
En clau política continua el serial de trucades entre Moncloa i Generalitat. El president Quim Torra ha confirmat avui durant la sessió de control que s'ha fet al Parlament que ha trucat per cinquena vegada al seu homòleg Pedro Sánchez sense obtenir resposta. Torra ha demanat al PSC que intercedeixi, si més no, per establir una conferència telefònica. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat ha dit que Pedro Sánchez menysprea la institució quan no li agafa el telèfon. Fins i tot ha assegurat que, en comparació amb la presidència de Mariano Rajoy, no hi ha hagut gaires millores. Per això ha demanat amb ironia a Miquel Iceta aquí.
Hem de parlar de tu a tu, de president a president, i vostè, que m'imagino que vostè sí, que li deu agafar el telèfon, pot fer un favor a aquest, un servei important a aquest país. Un cop tingui el senyor Pedro Sánchez al telèfon, me'l passi i així podré parlar amb ell.
Iceta no ha agafat el guant i li ha tornat a demanar que obri un diàleg amb totes les forces parlamentàries.
Reuneixi'ns, parli, conegui l'opinió de tots els grups parlamentaris, no només dels que donen suport al seu govern. Vostè no està a l'alçada, president, i nosaltres per això vam demanar la seva dimissió i avui reiterem, només d'unes noves eleccions i un nou govern podrem trobar camins per resoldre el problema que ens abruma.
Molt crítica tant amb Pedro Sánchez com amb el mateix Torra, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, també ha demanat la dimissió del president de la Generalitat.
I encara un darrer apunt, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha sortit avui en llibertat sense càrrecs després de declarar davant l'Audiència Nacional.
Hi ha hagut d'anar després que aquest dilluns la Policia Nacional escorcollés casa seva i el seu despatx buscant proves d'un presumpte blanqueig de capitals. Boye ha sortit sense cap mesura cautelar, per tant podrà ser la setmana que ve, el 29 d'octubre, a Brussel·les, a la vista per tractar l'euroordre contra Carles Puigdemont.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La denominació d'origen Empordà ha organitzat un cicle de tastos de vins d'aquesta zona. Es farà a 5 monestirs empordanesos amb l'objectiu de que els visitants descobreixin el passat vitivinícola d'aquesta zona. L'activitat comptarà amb un tast de vins estretament relacionats amb el monestir que es visita. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un cicle que permetrà descobrir, doncs, 5 monestirs, Sant Pere de Rodes, la Canònica de Vilabertran, Sant Quirze de Coleres, Sant Miquel de Cruïlles i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols a través del vi. Una història, la del vi de l'Empordà, molt lligada amb els monjos benedictins, així ho explica Romina Rivera, del projecte Globs d'Història, coordinadors d'aquest cicle.
No és una moda que faci, doncs, 10 anys o 15 anys que està aquí, sinó que, doncs, que fa milers d'anys, no?, que es produeix vi a l'Empordà, i és una manera, doncs, d'explicar-ho a través d'aquests cinc monestirs.
Cada visita serà temàtica i permetrà descobrir diferents aspectes del monestir que s'està visitant. I cada visita, evidentment, tindrà un vi adequat a la zona, ja sigui un vi fet a les mateixes terres que s'estan visitant o bé un vi elaborat amb les varietats amb les que es treballava en aquella època i en aquella zona.
I no vull que digui res, d'acord?
Doncs surt a buscar-la, sisplau.
Vull dir, no merdem més les coses.
Doncs surt a buscar-la.
Esclar que l'estic buscant, faig tot el que puc per buscar la nena, hòstia!
La Sara no podia estar embarassada, perquè l'altre dia a la piscina em va demanar la compresa.
Doncs llavors és morta.
La vida sense la Sara Amat és la primera pel·lícula de ficció produïda per la xarxa de comunicació local que s'estrena a aquesta hora al Regne Unit. El film, basat en la novel·la de Pep Puig, es projecta al Festival de Cinema de Cambridge, que es fa en aquesta ciutat universitària fins demà dijous.
La directora Laura Jou ha presentat la seva òpera prima al públic assistent, La vida sense la Sara Amat. Per cert, és la pel·lícula escollida pel cicle Gaudí per aquest mes d'octubre i a partir de demà i dels propers dies es podrà veure a municipis com Berga, Badalona, Granollers, Manlleu, Martorell o Sant Cugat del Vallès.
I ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva més local en bàsquet. El Cadí la Seu viurà avui una jornada per la història.
Les urgellenques rebran el Miskolo Congarès en el primer partit que jugaran com a locals davant la seva afició en competició europea. Les lleidatanes juguen l'Eurocup femenina i confien en estrenar-se al Palau d'Esports i oblidar, com més aviat millor, la contundent derrota del passat cap de setmana davant el Perfumeries Avenida de Salamanca en la competició domèstica. La cita imprescindible aquest vespre a les 8.
Més bàsquet, el Joventut de Badalona juga a Rússia.
La penya té avui una nova cita continental. Els badalonins s'enfronten a l'Unix Kazan en el quart partit de la fase de grups de l'Eurocup. Els verdinegres, que entre competició europea i domèstica acumulen dues victòries seguides, busquen la tercera contra un dels grans candidats a guanyar el títol continental. El partit, que juga des de 6:45, es troba al final del tercer quart amb el resultat de 70-53.
També té cita europea al Baxi Manresa.
Els vegents juguen la segona jornada de la Champions League al Nou Congost davant el Lietkabelis lituà. Els del Baix es volen seguir imbatuts abans d'emprendre el primer desplaçament a Estrasburg. L'equip català vol refer-se a la competició continental de la mala dinàmica que pateix a la Lliga, en què ha perdut els quatre darrers partits jugats. La cita europea és a 8:45. El tècnic del Manresa, Pedro Martínez, analitza el rival.
Bueno, és un equip, la veritat és que juga molt bé. Va estar a punt de guanyar l'altre dia a camp del Sassari, va perdre la de 1 i va tindre una opció molt clara de guanyar. El Sakic és una mica un jugador molt important per ells, per tot el que genera, perquè fa de tot, de pal baix, tirar de 3, sobretot genera molt passant. Realment és, jo crec que és un molt bon equip. Per mi és millor equip que el de la setmana.
A l'Hockey Lliga avui el Lleida Llista visita la pista del Liceo.
Serà el partit que tancarà la cinquena jornada de la competició i es jugarà a partir de les 9 de la nit a Terres Gallegues.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, música, història i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 3 de novembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc als parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. A partir de 11:15 del matí al conjunt monumental d'Olèrdola.
Viu al parc. T'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
El 25, 26 i 27 d'octubre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpreta l'impressionant Stabat Mater de Rossini, sota la batuta del prestigiós director Rinaldo Alessandrini. Una hora de música intensa digna d'un dels millors operistes del segle XIX, amb quatre solistes de luxe i el cor madrigal.
A més, una de les sinfonies de joventut de Mozart, la número 25.
Entrades a la venda a auditori.cat. Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
La castanyera i el marrameu cullen castanyes, cullen castanyes.
La castanya és una fruita seca tan pròpia de la tardor com que posa nom a la festa principal de l'estació, la castanyada. Pocs aliments trobareu amb tant de pes al calendari festiu. El que passa és que de castanyes n'hi ha de molts tipus. Deixant a banda les que reparteixen els Mossos d'Esquadra, la majoria de les que consumim a casa nostra provenen de Galícia, seguides a molta distància per les xineses. Les castanyes autòctones encara costen de trobar a segons quins establiments, però no serà perquè els falti qualitat, al contrari. El Montseny és la principal zona productora de castanyes al nostre país, amb la castanya de Viladrau al capdavant. Si la voleu tastar, crua o torrada, una bona opció de fer-ho i avançar-se a la castanyada és visitar la 25a Fira de la Castanya de Viladrau. En un entorn ideal per visitar en plena tardor, com és el Parc Natural del Montseny, Viladrau és l'escenari perfecte per una fira on la castanya és la protagonista, amb fins i tot un concurs de menjar castanyes. Però hi trobareu molt més: tastos gastronòmics, itineraris per les castanyedes centenàries, exposicions, música, activitats familiars. Del 25 al 27 d'octubre, 25a Fira de la Castanya de Viladrau. Més informació al web municipal viladrau.cat.
Notícies en xarxa.